12 i 11 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a Fons, aquesta setmana més centrats que mai en la festa major, però avui ara, com sempre, toca fer una sessió de benestar emocional amb els amics de Pantarrell, que feia dies que no sentíem la seva veu i que tenim moltes ganes de que torni a ser aquí amb nosaltres. Gisela Llobet, molt bon dia.
Molt bon dia.
I ben tornada un dia més al Sant Cugat
a Fons. Moltes gràcies.
Encantats de tenir-vos aquí, ja ho sabeu que això és casa vostra per com vulgueu.
I jo encantada de tornar.
Avui parlem de l'autoestima.
Sí. L'autoestima.
Això és una cosa que molt sovint no tothom la té tan present com potser l'hauria de tenir.
Doncs és un tema molt important, molt.
Si no t'estimes tu, qui t'estimarà?
Sí, no?
Exacte. Això per començar, clar, el primer que hem de saber és que l'autoestima, el primer que hauríem de preguntar-nos és com arribem a generar aquesta autoestima o com es pot no generar a la llarga.
Val. L'autoestima està composada de tres elements importants. Un seria les capacitats que un té, les habilitats. Un altre seria l'autoconcepte que un té d'ell mateix. Sí. I l'última seria l'afrontament.
Afrontament?
Val? Sí, l'afrontament. Com afrontem les situacions problema? Uh-huh. D'acord? Quines són les nostres eines i com ho fem?
Clar.
Llavors l'autoestima està composada de totes aquestes coses. Uh-huh. L'afrontament, depèn de com afrontem les coses, serem més insegurs, més indecisos o més segurs, amb més empenta, no?
Sí, sí, sí.
I llavors la part de l'autoconcepte també ven molt generada per tres punts importants, que seria la imatge real que un té d'ell mateix, la imatge desitjada que li agradaria tenir i la imatge que projecta.
D'acord. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Però és molt més complex del que pot semblar a primera vista. A vegades sembla que l'autoestima es redueix bàsicament a estimar-se una miqueta més a un mateix, a ser més segur d'un mateix a l'hora, per exemple, de parlar en públic, per què no? I poca cosa més. A mi és el que m'inspira de primeres aquest concepte d'autoestima. Clar, són els elements més importants.
Sí.
S'han de desenvolupar, diguem, cadascú individualment o en un conjunt?
A veure, quan naixem, diguéssim que la nostra autoestima comença a formar-se a partir del contacte que tenim amb la persona que ens cuida, no?
D'acord.
I això se diu afecció, vale? L'afecció és si nosaltres, per exemple, quan plorem i som petitons, doncs rebem aquesta ajuda, si quan tenim gana ens donen de menjar. Clar, si totes aquestes coses ja un nadó que és petit no les rep de forma adequada, perquè moltes vegades dius, no, jo ja li dono de menjar, però potser no quan li toca, o potser potser no la quantitat que necessita, clar. O potser, bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte, no? Uh-huh. Llavors, aquesta afecció, si no es crea bé, queda consolidada ja a partir dels 6 anyets i dona molts problemes.
A partir dels 6 anys és el moment clau.
Sí, a partir dels 6 anys queda consolidada l'afecció, que seria, diguéssim, el fet de com percebem com ens cuiden, el nostre cuidador, que normalment són els progenitors.
És quan som conscients de on som i qui som, bàsicament, no?
Comencem a formar la nostra personalitat una miqueta.
Clar.
Val? Llavors hi ha un altre salt important a l'adolescència.
Aquest és una bomba, diria jo,
sí,
fins i tot,
sí.
Aquest va més enllà. Clar, llavors, una persona que no ha rebut quan era un nadó, diguem, aquestes cures d'una manera adequada, a la llarga, això pot comportar que ella mateixa no tingui aquesta autoestima en un nivell adequat.
Exacte, li donarà menys eines d'afrontament, perquè pensem que l'afecció no és només el fet de que, evidentment, quan són molt petitons, es deriva només en el fet dels cuidados i el carinyo i l'estimació que rep dels progenitors. Uh-huh. Però conforme va creixent, també és una qüestió de com nosaltres fem que aquella personeta que va creixent, que aquell nen afronti les situacions. Per exemple, com reaccionem quan aquest nen es cau, com reaccionem quan hi ha un perill, com reaccionem en una situació, per exemple, hi ha una situació ideal, no? Que és quan portem per primer cop el nen a la guarderia.
Amiga.
No?
Clar, sí. Exacte.
Com gestionem això? Perquè, clar, la mare pateix, diu, ostres, pobret, el deixaré, aquell sentiment de culpabilitat, no? Tot això li transmets al nen.
Clar.
Llavors, potser el nen, bueno, doncs, evidentment, serà un lloc estrany, i bueno, s'haurà d'adaptar, però és que la capacitat d'adaptació dels nens és
brutal,
increïble.
Exacte.
Llavors, doncs, clar, si nosaltres li generem que veu la mare plorar, que veu la mare que el té però no el vol deixar,
clar,
no?
Entendrà que allò és dolent per ell,
exacte,
al final, no?
Exacte.
Clar.
Llavors, clar, moltes de les coses també molt importants amb el tema de l'afecció per dels cuidadors és això, és el fet de com nosaltres gestionem les nostres pròpies emocions, que els pares tampoc ens ensenyen moltes vegades, no? I llavors això com ho transmetem als nens.
Exacte. És que
no... Pensa que el 100% de consultes de tipus de benestar emocional i de tipus de trastorn d'ansietat, depressió, etc., tenen un component importantíssim amb l'autoestima. O sigui, la majoria de projectes que nosaltres generem a Pantarrei per casos que ens venen, l'autoestima és que és un dels factors més claus. Sempre està tocada o desequilibrada per algun cantó.
Ostres, o sigui que és un treball que ja s'ha fet malament de base.
Sí, hi ha una mala constitució d'aquesta autoestima o un desequilibri d'aquesta autoestima.
Clar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, un nen que s'ha sentit, diguem, que ha tingut una bona educació emocional en aquest sentit des de petit, a la llarga ho tindrà més fàcil, però... Entenc que, com sempre, aquest tipus de situacions, aquest tipus de conceptes, és reversible, això. Entenc, una persona que no ha rebut una educació emocional o un efecte, diguem, adequat, a la llarga això es pot corregir d'alguna manera.
Sí. Hi ha una part molt important dintre l'autoestima que ve de genètica, no? O sigui, hi ha el nostre caràcter i ens impulsa, doncs, potser, doncs, a ser més, tenir més empenta o a ser més introvertits, val? Però, clar, conforme anem creixent, això es pot alimentar o no. És a dir, una mare que és molt protectora, que a veure, que jo ho entenc, perquè jo sóc mare i llavors moltes vegades ens passa, no?, que volem protegir molt, molt, molt el nen perquè tens por de que... Però clar, els nens s'han de frustrar perquè aprenguin a gestionar aquesta frustració.
Exacte.
I s'han d'equivocar perquè aprenguin dels seus errors, no? Llavors, clar, si tu sobreprotegeixes molt aquest nen, tu estàs ja, diguéssim, alimentant una mica aquesta inseguretat.
Hòstia, però trobar aquest equilibri és complicat, a vegades.
Molt, és complicat, clar. Sí. Perquè nosaltres no hem rebut aquest aprenentatge, no? I llavors, clar, moltes vegades et diuen, és que, clar, jo ho intento fer el millor possible. I segurament és així, eh? I evidentment ho intentem fer sempre el millor possible. Però, com que tenim mancances perquè no ens han ensenyat i perquè el tema del pensament sí que està molt estipulat a nivell de l'escola, però el tema de les emocions no... Llavors aquest és el problema, no? Que llavors a la llarga aquests nens, doncs, potser se li ha alimentat la inseguretat perquè no se'ls ha deixat resoldre ells mateixos problemes, potser se li ha alimentat la introversió perquè normalment sempre han estat allà els pares per ajudar-lo quan ha tingut un problema i no li han dit, no, doncs tu mateix, espavila't en el sentit de a veure com ho afrontes. Després, si després tens algun problema o realment t'ha anat malament, ja ho parlarem, però al principi afronta-ho tu.
Exacte.
Val? Perquè aquí ell comença a generar eines per afrontar.
Però, clar, és una mica buscar la vida, al final, no?
Una mica. Vale? O sigui, evidentment, a veure, quan un nen és petit...
Òbviament, ho estarem assegurats seu per veure com ho fa això per suposat, però al final és ell que ha de fer aquestes decisions i veure per on anirà els fets.
Tu imagina't, per exemple, un nen de 6-7 anys que ha de presentar un treball davant de tota la classe, no? És un treball que ha de fer una presentació al principi. O ara, per exemple, amb el tema de... Bueno, quan són més grandets, a partir dels 12 anys, que fan aquest treball de recerca, que l'han de presentar davant dels professors.
Clar.
Doncs, clar, aquest nen li generarà potser una angoixa, depèn de la seva personalitat i del que hagi viscut, el fet de presentar perquè està avaluat, tothom el mirarà, potser té una autoexigència molt gran... També pot ser que generada pels pares, en el sentit de que hi ha nens que personalment ja són autoexigents, però llavors, clar, això és una cosa que els pares quan són petits ho troben com algo molt bo. Ostres, aquest nen, mira com s'esforça, com vol fer les coses ben fetes.
Home, és que sembla bo de primeres,
clar, però si tu reforces molt i no te n'adones que potser el que estàs generant és que aquest nen ho tingui unes expectatives massa altes a nivell de les seves capacitats i no es regula això a temps, que aquest nen serà tan autoexigent que mai en tindrà prou.
Ostres. Clar, però ja li passa a molta gent, això, eh?
Sí.
Home, és un extrem, això, però això típic de la universitat, algú que diu, ai, només he tret un 8,5, saps? Només! I tu parles del cap, però què dius? Un 8,5 està perfecte, i hi ha gent que li sap greu i que aspira a molt més, i clar, està bé aspirar, vaja, des del punt de vista, crec que està bé aspirar bastant, però, vaja, ser conscient dels teus propis límits, no tornar-se boig.
No, exacte, però aquest és el punt d'equilibri, no? O sigui, no ens hem de conformar, vull dir, evidentment hem de seguir millorant i hem de potenciar tot el que puguem, les nostres capacitats, però això no ens ha de generar malestar.
Clar, exacte.
Aquest és el punt, val? Perquè si això ens genera malestar, si això ens genera angoixa, si això ens fa estar incòmodes amb nosaltres mateixos, això ens està creant una insatisfacció personal, per tant no ens estem valorant.
Clar.
No valorem aquest 8,5.
Exacte.
Perquè no ha arribat al 10, no? Llavors no l'estem valorant, no? Llavors el que et deia d'aquest nano, per exemple, que presenta el treball, doncs si per exemple els pares li diuen, o sigui, per estar més segur, perquè evidentment hi ha nanos que potser millor per introversió, per timidesa, per vergonya, li costa molt, doncs el fet de que diguis, bueno, doncs practica-ho tu a l'habitació, o vine i digue'ns-ho a nosaltres, a veure com et surt, no? Ah, doncs mira, et surt molt bé, però no fer-li tu.
Però això és una desconfiança que té ell vers ell mateix. Però també la desconfiança en aquest sentit, per fer una exposició, per exemple, davant dels companys, davant dels professors, pot ser també per aquest factor d'aquesta tercera persona que està escoltant. Fa por que ens jutgin.
Sí, sí. I això és inherent en el ser humà, perquè vivim en societat i, evidentment, una part molt important de la nostra autoestima, sobretot quan anem creixent, al principi, són els nostres pares, no? El que ens diuen els nostres pares és el que va generant la nostra autoestima.
Clar.
Si el teu pare et renya contínuament per una cosa, doncs tu creus que allò ho faràs malament. Val? Aquí hi ha una part molt important, molt important, molt important, que és la comunicació positiva parental. Sí, sí. Val? Com nosaltres ens comuniquem i ens relacionem amb els nostres fills.
Clar.
Hi ha un punt, són coses anecdòtiques, però que causen, perquè clar, els nens al principi el significat de les coses és literal. Si tu un nen tota l'estona estàs dient, és que veus, ets molt dolent, perquè estàs fent això, mira que dolent que ets, perquè ho fas malament, o és que ets lletja, veus, ara estàs molt lletja perquè estàs fent això,
ai,
no?
Pobra.
Sí,
clar,
però això
ho fem tots,
però això és una cosa que és molt habitual, mira que lletja t'estàs portant, o mira que no sé què. I clar, el concepte de lleig és, vale, soc lletja, ell no entén que tu li estàs dient algú perquè se n'adoni que allò que està fent no està ben fet, no?
Clar. Hosta, però tothom peca d'això, no? Llavors sí. Hem de ser molt més literals en aquest sentit.
Amb els nens sí, perquè ells no ho entenen al principi. Clar, ells ho tenen literal. La meva filla l'altre dia anàvem al cotxe i la tenia darrere i, bueno, va menjar ous patates patates fregides amb ous que li agraden molt i em diu, mama, dic, vaig menjar ous amb patates fregides. Dic, ostres, molt bé, dic, et vas ficar les botes. Diu, les botes, mama? Diu, no, les sabates. Saps? I dius, clar, és que ell encara no
pobreta.
Ho entén, això, no?
Clar.
Doncs és aquest punt. Ells no entenen el que és el doble sentit. Llavors, si tu li dius a un nen, ets dolent, val? Ell està creient-se que és dolent.
Ai, caram.
I una altra cosa molt important també amb la comunicació parental positiva és també entendre que no fem que les coses siguin algo personal del nen, sinó que és algo que està fent, no algo que és. O sigui, no ets dolent, però estàs fent una cosa malament.
Ja veig. Exacte. És molt diferent.
Molt, perquè ets dolent ja queda impregnat amb tu. En canvi, estàs fent una cosa malament, ho pots canviar.
Exacte, perquè són les teves mans, no és inherent a la persona.
Exacte.
Però generar una autoestima, per exemple, molt alta, també seria potser negatiu, perquè
genera
manca d'autocrítica, també.
Sí, i a més genera expectatives ingènues de les coses.
Caram.
I això genera molta frustració quan no s'arriba, perquè com que no hi ha un criteri realista de les pròpies capacitats, llavors el que fa és que hi ha una gestió de la frustració, doncs, fatal.
Clar.
Llavors sí que és veritat que a dintre de l'autoestima ja no només són casos d'autoestima baixa, sinó són casos d'autoestima desequilibrada, val? O d'autoestima amb una autoexigència molt gran. Clar, això també s'ha de regular.
Clar, correcte.
Perquè llavors a nivell d'expectatives, tu crees unes expectatives, potser amb un optimisme molt ingenu, que llavors quan no es donen aquestes expectatives, generes una frustració.
Caram. Clar, s'ha de tenir... És que és complicat trobar l'equilibri. Com el trobem, aquest equilibri? Com arribem a aquesta... tu m'ho comentaves com una autoestima sana.
Sí.
Com s'arriba a això?
Val, l'autoestima sana, clar, comença des del principi, no?
Clar.
És el que tu deies. Quan, a veure, si, per exemple, t'arriba un cas i has de tractar l'autoestima, una de les parts més importants és que el nen o la persona entengui quina és la seva imatge real i tingui un autoconcepte real de si mateix.
Clar, però això sempre té un punt subjectiu, al final, també. És complicat, no?
Bueno, té un punt subjectiu. Mira, t'explicaré un cas. L'altre dia tenia un nen a la consulta que fa 1,85 m, no? I fent un exercici d'autoconcepte, li vaig dir, descriu-me com ets físicament. I em va dir, bueno, soc moreno, no sé què, dic, soc d'altura mitjana. Clar, jo dic, altura mitjana.
Home!
1,85 m.
És altet, eh?
Sí. Què passa? Que els seus elements comparatius eren el seu equip de bàsquet.
Amiga.
Per tant, per ell era una estatura mitjana.
Clar,
llavors aquí els elements comparatius també són un tema a treballar molt important. Per lo que deies tu, per ser subjectiu. Clar, depèn, la subjectivitat de què depèn? Amb què la comparis?
Exacte.
Llavors has de tenir una comparació dintre d'uns límits realistes. Aquest nano sí que potser dintre de l'equip de bàsquet doncs tenia una alçada mitjana. Però hem de tenir uns elements comparatius molt més globals.
Clar, exacte.
Val?
Buscant una perspectiva diferent, més àmplia.
Sí, exacte.
Ah, exacte. Parlaves abans, em sembla molt interessant, que deies que a l'escola es treballa molt la formació, el coneixement, però no es treballa tant l'educació, diguem, sentimental, l'educació
emocional. Sí. Això ho vam parlar l'altre dia, eh?
Exacte. Sí. No, i encara ara seguim amb aquesta mancança, però no es fan tan sols d'una forma que sigui implícita, que estigui dins de l'altra feina que es fa?
A veure, el que és la part d'infantil sí que es fan cosetes, val? Es fan coses a nivell d'emocions, més que res de reconeixement d'emocions, que és el que ens fa sentir por, que és el que ens fa sentir alegria, doncs aquesta part es fa, però a partir de primària es prima molt, molt, però molt més, es dona molta més importància a tot el tema de conceptes i d'aprenentatge a nivell de continguts que no pas al nivell de formació. Clar. Es fan cosetes, eh? Algun projecte, però això depèn molt també de l'escola. Llavors, bueno, encara s'ha de potenciar molt perquè estem, bueno, és el que dèiem l'altre dia, no? Enquistats en un sistema, no? Que dona molta prioritat a tot el tema de continguts, que això està molt bé, però és que també ens hem de formar com a persones. No,
no ens cansem de repetir-ho, això, sí. Sembla, Gisela? I d'altra banda, ja per anar acabant, parlàvem d'aquesta autoestima. Una persona que s'adona a la llarga que té una autoestima baixa o molt alta, vaja, no en el punt equilibrat ideal que és el que buscaríem. Ella mateixa podria solucionar això? O requereix de tots els elements que l'envolten?
Una persona no se n'adona de com té l'autoestima.
I llavors com es pot detectar això?
Perquè això deriva en altres trastorns o en altres coses que provoquen que aquella persona tingui un malestar, llavors aquí ve i diu, bueno, hi ha alguna cosa que no m'està funcionant, no?
Sí, sí, sí.
Sigui amb un tema depressiu, sigui amb un tema d'ansietat, doncs normalment són els més forts, eh? Depressió i ansietat és el que més porta tocat d'autoestima. Sí. O sigui amb un tema més de desequilibri i, per tant, de frustració i de poder gestionar millor la ira.
Exacte.
Quan es deriven aquestes coses, quan diem, escolta, aquí està passant alguna cosa, no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí, clar, és quan fem aquest exercici d'autoconsciència i se n'adonen que no tenen l'autoestima ben constituïda. Mm-hmm. Però és molt difícil que una persona se n'adongui ell sol. Ostres, vull dir, ha de fer un exercici de reflexió i d'introspecció bastant, bastant gran. Bueno, potser amb algun llibre se'n podria adonar, però costa molt, eh? Sortir és un bucle complicat.
O sigui, ni ho sospita aquesta persona que no...
És difícil.
Ostres.
És molt difícil. És molt difícil que ell derivi en això, eh? Ell veu que millor pues, li genera angoixa. Ell et vindrà lo millor perquè, mira, haig de presentar això en el treball i sempre que tinc una presentació o un projecte, em donen atacs d'angoixa.
Sí.
Vale, mirem per què ha passat això i a partir d'aquí és on es troba, no?
Clar, o sigui, això seria una mica la base de tota aquesta educació emocional.
Sí. Clar, llavors, clar, com que l'autoestima es genera des de petitons, hi ha una part, diguéssim, molt solidificada a partir dels 6 anys, i llavors, en el tema de l'adolescència, torna a haver una part molt, molt important amb la identitat, quan estem generant la nostra identitat, doncs en aquests dos punts clau és molt important que... Bueno, que els pares siguin conscients si el seu fill pot tenir algun problema d'aquest tipus, ja no perquè pugui tenir derivar algun trastorn, simplement perquè li puguem donar eines perquè això no vagi a més quan sigui més gran.
Doncs apuntem-nos tot plegat i vetllem també perquè les escoles també lluitin
comencin,
per això.
Sí.
Tant de bo sigui així. Doncs Gisela Llobet, com sempre, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, a Benestar Emocional del Sant Cugat a Fons.
Moltes gràcies.
I ens veiem la setmana que ve i, per cert, molt bona festa major, eh?
Molt bé, igualment. Merci. Adéu.
El teu dia a dia. A Sant Cugat a Fons.